caldrà que fem l'entrevista amb un mapa en una mà i un atlas històric a l'altra, allò per no perdre el nord. Perquè tenir un convidat al davant que ha trepitjat els 5 continents i que no té problemes a l'hora de novel·lar episodis històrics o de posar fragments d'història a les seves novel·les, és difícil mantenir el rumb, però ho intentarem. Alfred Bosch, bon dia i benvingut.
Hola, bon dia, com estàs?
Aquí et tutejarem, que és una cosa que tu fas amb molta gent.
Ai, no.
Ai, no?
Ho fas?
Avui tu, Carmina, que ets una seguidora de la seva secció, crec que era amb un personatge curiós, no? Amb el Tauró.
Ahir en ells els hi vaig dir, demà a veure si fa el Tauró.
No sé què li has dit, que aquest matí
quan
ho he llegit...
Però no hi havia trucades per guanyar Compax ni...
No. Sí, no sé què li hauràs dit al pobre Tauró, que aquest matí quan he llegit la columna ha decidit traspassar.
Sí, pobret, s'ha mort ja, llàstima.
És una llàstima.
El tractava d'avançada del PP.
Una mica espia, eh? Una mica espia,
en fi, a més d'aquesta col·laboració diària avui, jo voldria preguntar així d'entrada una altra cosa. Tu què ets? Escriptor, viatger, professor, periodista? Què ets?
No, jo sóc una persona no gaire excepcional, diria jo, una mica inquieta. I aleshores el que m'interessa sempre és dir coses. Tinc aquesta incontinència i em disculpo davant dels que els hi resulta pesada, però i aleshores escrivint o parlant o recordant coses que he fet o... No sé, sempre tinc alguna cosa a dir o una altra i bé,
Sí, però és evident que un element comú en tot és la teva passió per la història. Suposo que conèixer la història és potser la millor manera d'entendre el present, no?
Jo crec que no.
No?
No. Jo crec que és la millor manera d'entretenir-se en el present i la millor manera d'abdicar del present. Llavors, això sempre, un moment o altre, com a mínim ho necessitem, no? Perquè el present no ens agrada. No és que mai no ens agradi, però hi ha moments en què tenim la necessitat aquesta de renunciar al present i, per tant, doncs, viatjar en el temps. Viatjar en l'espai avui en dia és bastant més fàcil, però viatjar en el temps ens ho dona això a la ficció, a la literatura, a les pel·lícules, no? Per sort. I aquesta mena d'evasió jo crec que és de les millors que hi ha, és de les que proporciona més plaer, perquè és impossible, físicament és impossible. Però és que algú ens ajudi a viatjar en el temps... doncs té una màgia que jo crec que s'afegeix a la màgia habitual de la lletra escrita, de la literatura, no? O sigui, jo crec que és literatura de la bona. Hi ha gent que ho tracta de subgènere, això de la narrativa històrica i tal. Jo diria que és un supragènere, o sigui, és que és la cosa més excepcional que hi ha.
A més d'aquest viatge en el temps, que és la història, també hi ha els viatges reals, no? aquest que et van portar, per exemple, a ser doncs, un corresponsal freelance en episodis i escenaris històrics, ja sigui l'apartheid dels 80 a Sud-àfrica, la Indoxina marxista, l'Iran dels ayatolars... Pot ser, pregunto, que més que un desig d'informar, el que volies era ser el lloc adequat en el moment adequat?
No, diguem... ser el lloc inadequat en el moment més inadequat possible. Posem-ho així.
Sí, clar.
Perquè el que em fa gràcia no és tant anar al lloc que toca, sinó precisament allà on no toca. No? I recordo... Ara ja no ho faig tant, m'he tornat molt més conservador. Però, com a mínim, en aquest sentit. No? Però aleshores sí que la sensació aquesta de ficar-te allà precisament on ningú t'ho demanava i ficar-hi el nas... i sentir comentaris de l'estil de tu què hi vas a fer allà baix? A mi, no sé, m'armaven de injeccions de pa amb tomàquet o de shish kebab o el que fos. Jo crec que és un altre dels grans plaers, no? No només intentar fer viatges impossibles, com el viatge en el temps, sinó també intentar fer viatges impertinents, allà on no toca.
I on no toca, suposo que també són llocs on hi ha conflictes oblidats, perquè tots aquests llocs que estem dient bé, són conflictes o problemes que per una cosa o l'altra són d'actualitat, no? Havies estat allò que dèiem, en el moment més inadequat, però aquests viatges a llocs on potser han caigut en l'oblit o algun conflicte que ja no interessa o ja no se'n parla, aquests també et criden?
Sí, per descomptat. Perquè jo ara mateix me n'aniria, agafaria el primer avió i me n'aniria, no sé, a Sri Lanka, a veure com acaba tot plegat. Però la idea aquesta d'anar al lloc més inadequat possible, això seria el mòbil, però un cop t'hi trobes, jo diria que n'he après moltes coses. Una d'elles, per exemple, la capacitat de viure més el dia, més el moment, no? El carpe diem aquest que jo diria que a casa nostra l'hem maltractat una mica, pobret, no? Perquè planifiquem, mirem el futur, no? I jo ho faig molt, jo soc molt occidental en aquest sentit, no? Però de tant en tant allò, donar-te doncs, el sant gustàs, no? De viure la vida sense saber què et pot passar demà. Els llocs on doncs, hi ha episodis de violència o conflicte, jo crec que això és molt més marcat. O sigui, les amistats, els amors, les grans coses, les il·lusions, duren el que duren. I precisament per això s'exploten a fons o s'aprofiten a fons, perquè mentre hi ets, doncs saps que val la pena.
Àfrica, Indo-Tibèria. Potser dels viatges on més has après són els del continent africà, ho dic perquè a més has fet moltíssims estudis i assajos sobre aquest continent, no?
M'hi he dedicat més professionalment. Per tant, això t'obliga doncs, a ser un pèl més acadèmic, no? Fer-te una sèrie de preguntes que a altres jocs doncs, vas més tranquil, no tens aquesta obligació. Tant a l'Àfrica sí, hi ha anat més, com a mi, més punxat per la necessitat aquesta de produir alguna cosa després, i això fa que et fixis més en alguns aspectes. Però també jo crec que humanament també és dels jocs que m'ha donat més del planeta. Jo recordo una vegada... Jo corria per aquests mons de Déu, no? I vaig anar a petar, no sé per què, a un... Sí, bueno, sí que sé per què, perquè estava viatjant i vaig a petar a un lloc de Zàmbia, d'un país africà, on havien fet alguns gratacels, no? I entraves al gratacel i aleshores pujaves amb l'ascensor, però en lloc d'apretar el botó, perquè ja es veia que els botons no funcionaven, no? Doncs havies de cridar al pis on anaves, no? I veies tota la gent allà cridant, el primer, el vintè, el no sé què. Clar, això em va estranyar, però observant vaig veure que a sobre l'ascensor hi havia uns paios amb una corriola que eren els que feien pujar i baixar l'ascensor, no? Per tant, era una manera molt intel·ligent, en el fons molt enginyosa, de suplir una falta de manteniment o de peces de recanvi o el que sigui. I aquest enginy tan enorme, no? Aquest reciclatge, si podem dir així, tan autèntic de qualsevol element tecnològic, a mi em va semblar preciós. Va semblar preciós. I per tant, jo defenso molt no tant el ritme, la música, la capacitat de viure dels africans, tot això que també, també, sinó el seu enorme enginy tecnològic, no? O sigui, la manera que tenen de donar-li la volta a una cosa que no funciona, i penso que això és de les coses que els poden salvar. De fet, la tecnologia neix a l'Àfrica.
La tecnologia neix a l'Àfrica?
Sí, perquè la humanitat neix a l'Àfrica, i les primeres pedres aquestes tallades i tal, doncs es van fent allà. Per tant, burros no ho són, això està clar.
Aquesta teva fascinació per l'Àfrica et va portar a ser el president del Centre d'Estudis Africans després dels Jocs Olímpics, i diem això dels Jocs Olímpics perquè, com dèiem abans a les pistes, deia la Carmina, l'Alfred Bosch va formar part dels treballs de la candidatura olímpica de Barcelona en 92. Com valores aquella experiència 15 anys després?
Bé, igual que doncs, hi ha moments, estones o temporades en què penses que has d'abdicar del present, no? I has de retirar a altres temps més interessants, doncs en canvi hi ha moments en què tens la sensació que el que has de fer és pujar a cavall i cavalcar el present. I aquest per mi va ser un d'ells, no? I vaig tenir la sort que ho vaig aconseguir. I allà, doncs, amb l'organització dels Jocs Olímpics, diguéssim que em vaig fer un home, com a mínim, allò, laboralment parlant, no? Va ser realment on vaig començar a treballar a fons. Em va tocar pencar molt, però jo diria que va ser una experiència, per dir-ho de manera tòpica, històrica, i inoblidable. Diguéssim que és el moment en què la ciutat de Barcelona, no només jo, sinó la ciutat de Barcelona també es va fer gran. Ara potser diguéssim que patim algun dels excessos d'expectativa d'aquell moment, no? I per tant, possiblement a la ciutat li toca ja corregir el rumb. Però en aquells dies teníem molt clar, jo crec que era cert, no? Que ens estàvem col·locant en un en un punt d'avantatge com a ciutat, en un punt privilegiat dins del món, dins del mapa del món.
Aquests excessos potser són els que toques en aquest teu últim llibre, Inquisito, on... Perdona, m'ertaràs la Rambla.
És l'anterior, sí.
Sí, és l'anterior, és el penúltim. Sí, sí. On una mica sorprenies amb una crítica a aquesta multiculturalitat, no?, que defineix la ciutat. És potser aquests excessos dels que et referies ara.
Sí, hi ha un moment que el protagonista, que és un bèstia, no?, és un animal, i les diu com li roten, doncs diu, això del mestissatge, la gent que diu que li agrada el mestissatge és perquè l'únic que li agrada és ficar-se al llit amb gent d'altres races, no? Em sembla que ho deia en termes encara més rotuns, no? A veure, la barreja de pells, diguéssim, i si és al llit, doncs encara millor, no hi tinc cap mena de problema ni objecció. El que passa que de vegades amb la multiculturalitat o el mestissatge, el que en realitat estem encobrint és allò, el mestissar amb uns, o sigui, uns que són mestissats i els altres que mestissen. És a dir, el peix gros amb cultura i amb mestissatge cultural, doncs el peix gros sempre s'acaba menjant el petit, això està clar. O és que potser l'Amèrica Llatina parlen guaraní i encara tenen tòtems, no? És a dir, no, és clar que hi ha una posició de domini amb la barreja que acaba esborrant les cultures més febles. Per tant, aquí jo no hi jugo. I això és el que, d'una manera o una altra, el protagonista d'aquest llibre, que és políticament incorrecte i molt salvatge a l'hora de parlar i actuar, és masclista, racista, no sé què, però té un fons de bondat que li fa defensar la seva singularitat o la seva autenticitat.
Ens hem avançat una miqueta en el temps per l'ordre cronològic que estàvem seguint. Tornem ara enrere, al 98, aquest Premi Sant Jordi per Atlas Furtiu, on allà ja utilitzes un binomi que t'ha anat acompanyant durant molt de temps, aquesta mescla entre ficció i història, no? Que suposo que, clar, és un equilibri doncs, difícil de trobar, i també que desperta certes reflexions, no? Per exemple, fins a quin punt la història no és novel·la. Vull dir que la història ens arriba en molts casos perquè algú l'ha escrit. Algú, clar, amb aquest exercici d'escriptura potser pot alterar, en certa manera, la història, no? Fins a quin punt la història no és una mica novel·la.
Sí, 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 hi ha solapaments i terrenys intermedis, però jo crec que la diferència bàsica està en la intenció. O sigui, quan fas novel·la pretens fer una cosa, quan fas allò, estudis històrics, pretens fer-ne una altra. Seria la diferència, si voleu, entre la fotografia i la pintura. Amb tots els respectes per tothom, ja sé que la fotografia és un art, no em ficarem això, però en general tenim la impressió que amb la fotografia anem a captar la realitat tal com és. No? I per tant la història intenta buscar les grans veritats del passat. No? I per això se'n diu una ciència. Mentre que la novel·la el que intenta és convèncer o vèncer, fins i tot a través de coses com l'emoció. En aquest sentit s'assemblaria més a la pintura, és més impressionista i, home, sense dir grans mentides respecte al passat, doncs el que vol és fer-nos vibrar a través d'un viatge en el temps.
Ara et proposem un viatge diferent. En aquest programa t'expliquem, som molt cafeters. Cada dia ens prenem a un lloc diferent del planeta, un cafè amb el Leandre Terol. De fet, fem la volta al món en 35 cafès, així hem anomenat aquesta secció. Tu, com a autor del llibre Set Aromes del Món, per cert, Premi Ramon Llull el 2004, allà el protagonista va a la recerca del millor cafè del món, no? Sense tastar-lo, perquè no el tastava, però vaja, va a la recerca d'aquest cafè. La prova que t'ha preparat avui la Carmina, sempre fem una prova als entrevistats, va per aquí, oi? Anem a parlar de cafè.
Sí. Bé, parlarem de cafè, però de marques de cafè. Sé que potser el departament de comercial d'aquesta casa ens tocarà la cresta, però ja pensem que només és un joc i no qualsevol altra cosa.
Clar.
Hem preparat diversos anuncis històrics de televisió que tots són de marques de cafè. Els hi hem tret el petit trosset de la marca i cal que endevinis de quina marca de cafè estem parlant. Com que no sabíem què fer-te fer en relació amb el cafè, si provar-los o no provar-los o què, vam dir, tu, tirem per lo comercial, que sempre
clar,
és fàcil, no?
Un anunciet i que endevini.
Sembla bé o no?
Sí, sí, no, no encertaré cap, ai, però ai, endavant.
Ja. Va, provem-ne sí. Amunt, vinga.
Creo que me he ganado un café, ¿no?
Sí, hombre, ya lo creo.
¿Qué café es este tan rico?
Es molido, tostado con la maestría de Nestlé y envasado al vacío con todo su sabor de buen café. ¿Puedo repetir?
Vaya, parece que te ha gustado mi café.
Porque es sabor de buen café.
Sí, sí, és un clàssic, em sona moltíssim, l'he patit molt i reiteradament al llarg de la meva joventut.
A més, et puc dir que el protagonista és Imanol Arias, de l'anunci.
No, sí, no, això no m'ajuda.
No t'ajuda?
No. Actors, homes, espanyols, no. Malament.
No.
Podria ser Nescafé?
No!
Porque bonca.
Bonca. Bonca. És bonca. És bonca.
Ai, llàstima.
No comencem amb bon peu, però vaja, tenim altres per poder encertar.
Sí, tenim més opcions. Aquest més actual, a veure què passa.
Dark. Very intense. Balance. Unique, mysterious, an intense body, delicate and smooth, with strong character.
Right.
Mm-hmm.
Rich.
Rich. Very rich.
I would say Latin American temperament.
Mm-hmm.
Deep and sensual.
Yeah.
And a delicious aftertaste.
You're talking about espresso, right?
Uh-huh.
Yeah. What else?
What else? També dona moltes pistes.
What else?
What else? És un anunci que fins fa 4 dies sortia a la televisió, sí. I un gran actor
un gran actor protagonitzava, també s'ha de dir
que era un actor negre,
no,
perquè parla de la negró i de...
Sí,
perquè descriu
no.
El cafè, sí. Descriuen el cafè tal com elles el troben, en aquells moments passa l'actor per darrere, es pensa que parlen d'ell i no és així.
No consumeixes sí. Molt de
what
televisió.
Deu rimar amb what else.
És, no, res a veure, no. L'actor era el George Clooney, no? Que sortia, sí, era el Nespresso.
Era el Nespresso. Home, Alfred, ara no sé si tirar per la següent.
Ja. Va, home,
sí, me'n vaig cap a casa.
Que truquin els oients.
No, sí, és que no, home, ja que l'has preparada, Carmina, en fem-ne un altre, home.
Provem l'últim i prou, va.
Va.
1x1, 1x2, 2, 1x3, 3, 1x4, 4, 1x5, 5, 1x6, 6, 1x7, 7.
Nuevo abre fácil, click pack de... Enhorabuena, chicos. Por fin podéis hacer dos cosas a la vez.
Gran anunci, a més a més.
Mira la que és graciosa, ella.
Què? Abre fácil... Tu? També surt un home, és que clar, també surt un home, què li han de dir?
Clar, però és que tu vas fent així amb les mans, a veure fàcil, com si fos una pista, a veure fàcil, jo no tinc ni idea de quin és,
Bueno, doncs mira, em retiro, és Marcilla.
Gràcies,
Carmina. Bona dir, mira, veus?
Però per casualitat. Per
no haver-te arriscat.
Perquè és el que falta, no? Clar, bunca, sí. Nescafé, ja, tot.
En fi, ens queden, 45 segons perquè ens expliquis què són aquestes plomes que ens has portat, Alfred.
Sí.
El souvenir que ens portes.
Home, abans parlant d'això de la multiculturalitat, del mestissatge i tal, i clar, jo és que acabo de tornar fa poc de les Amèriques, i he estat per terres Navajo i Apache.
Home.
I m'ha impressionat molt, m'ha entristit molt, eh? O sigui, la història dels indígenes americans i la seva situació actual és una cosa que fa pensar, no? I a mi em va fer pensar que... Per això em vaig comprar les plomes i tal, per veure si... Sí, de tant en tant doncs, ho recordo i les venero, que les cultures indígenes ni que es basin amb la força, ni amb la violència...
Ni res.
Ni que es basin en res, gràcies.